Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge en què celebrem la festivitat de la Santíssima Trinitat, comencem una setmana més a Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Pollana i es controla en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferiran comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra església i el comentari dominical del bisbe Monsenyor Francesc.
Començam, idò, i ho farem amb un dels comentaris de Negadi Bosch, monja de Santa Clara.
Canvis en la vida. Salm 126. És un cant que comença amb una acció de gràcies plena d'alegria per l'inesperat canvi de sort de la ciutat de Sió quan van retornar els deportats a Babilònia i acaba amb una súplica perquè el Senyor continuï la seva obra de renovació. Expressa l'alegria d'un poble que el Senyor ha fet reviure. La renovació s'expressa amb les metàfores de l'aigua en el desert i de la cuida després de la fatiga de la sembra. Quan el Senyor renovà la vida de Sió, ho creiem un somni. La nostra boca s'omplí d'alegria, de crits i de rials. Viure en un canvi constant és dur per la persona, però és l'única manera de no recular ni estancar-se. Cal demanar ajut a Déu perquè renovi la nostra vida, que canviï la nostra sort, sense oblidar la nostra part de responsabilitat per renovar-nos, implicar-nos per tractar de canviar la nostra sort. Renova la nostra vida, Senyor, com l'aigua renova l'estepa. Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls criden de goig a la sega. Anar fent la vida cada vegada més senzilla. Sabrà estar en cada etapa de la vida el que li correspon a ser. Són camins saludables de despoament que poden facilitar l'obra de l'Evangeli en nosaltres. Renovar la vida de Sió és un treball preciós, humanitzador, espiritual, positiu. Apunta a la persona cristiana adulta de la qual l'apòstol Pau parla en la carta als Efesis, capítol 4.
Fa uns dies, la Santa Seu ha presentat el nou itinerari sinodal per al Sínode dels Bisbes, per una església sinodal, comunió, participació i missió. És el tema de l'assemblea que comptarà amb un nou itinerari sinodal.
Així, tal com explica la Santa Seu, en un comunicat s'ha proposat una modalitat inèdita que s'articularà entorn de tres fases, entre octubre de 2021 i octubre de 2023, passant per una fase diocesana i una altra continental, que donaran vida a dos instrumentum laboris diferents, abans de la fase definitiva a nivell d'Església Universal.
Aquesta articulació farà possible l'escolta real del poble de Déu i es garantirà la participació de tots en el procés sinodal.
Així, el camí sinodal serà obert pel Papa el 9 i el 10 d'octubre. El 17 d'octubre s'obrirà la fase diocesana, que durarà fins a abril de 2022. L'objectiu d'aquesta fase és la consulta al poble de Déu, perquè el procés sinodal es realitzi en l'escolta de la totalitat dels batejats.
A continuació, els informarem de les activitats que s'han duit a terme durant els dies passats a la nostra església menorquina. Per començar, tots els detalls de la memòria econòmica de l'any 2020 de la diòcesi de Menorca.
Fa unes setmanes, la diòcesi de Menorca va donar a conèixer en una roda de premsa la memòria econòmica de l'any 2020. Degut a la pandèmia, especialment a les restriccions que van afectar el culte, hi ha hagut una baixada del nombre d'aportacions dels fidels d'un 20%. La diòcesi ha explicat que el 1 milió d'euros de la venda del terreny de l'Oar aniran destinats per a invertir en el santuari de la Mare de Déu del Toro, en el projecte de creació d'una hostatgeria i una casa d'espiritualitat. Així mateix, el bisbe Monsenyor Francesc va resaltar el gran creixement de la solidaritat dels fidels i de tota la societat menorquina. En aquest sentit, l'ecònom diocesà Joan Mir va expressar la importància de ser solidaris i marcar la X a favor de l'Església en la declaració de la renda.
I després també fa la campanya de la X en la seva declaració de la renda. Penseu que només aquesta font d'ingrés que ve particular, que generosament vol, m'ho s'ha representat per l'any anterior 900.000 euros. Per tant, val la pena que pensem en la campanya aquesta, no m'ho costa res, però és molt valuós.
Finalment, Antoni Fullana, delegat del Gabinet de Comunicació, va informar del portal de transparència del Bisbat de Menorca, en el qual es pot trobar tota la informació econòmica de la diòcesi.
Tot seguit, la informació de la renovació dels càrrecs del Consell del Centre Catequístic de Sant Miquel.
El dia 23 d'abril es va celebrar l'assemblea ordinària on es van elegir els càrrecs de vocal, social, tesorer i president. En la mateixa assemblea van ser elegits Napaki Moll Benejam com a vocal social, ajudada i formant equip amb Antoni Capó Coll i Miguel López Luna. En Xavier Riera Casasnovas com a tesorer. Pel càrrec de president, d'acord amb els estatuts del centre, es va presentar una terna, elegida en assemblea, el bisbe Monsenyor Francesc, que qui dia 1 de maig va nomenar en Neus Pons Capó. El càrrec de vicepresident serà ocupat per en Carlos Arnay Sancho. Els nous càrrecs elegits i tota la comunitat han agraït la feina desinteressada dels que fins ara ocupaven aquests càrrecs.
Per acabar, la informació de la quinta edició de l'Estiu Solidari de Càritas Menorca.
Càritas Menorca posa en marxa la quinta edició de l'Estiu Solidari, una iniciativa perquè els més joves visquin noves experiències de voluntariat i coneguin de més a prop la gran tasca social, humana i caritativa que realitza Càritas. Durant el mes de juliol, els joves podran conèixer i visitar tots els projectes de Càritas Menorca, els projectes de cooperació internacional al Líban i Palestina, conèixer el servei de visita a la gent gran, entre altres. Després, el mes d'agost, podran realitzar un voluntariat en el servei solidari que desitgin. Si teniu entre 14 i 25 anys, us convidam a formar part de l'Estiu Solidari. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juny. Més informació al full dominical i a les pàgines web de Càritas Menorca i del Bisbat de Menorca.
Perquè no es perdin cap de les activitats que duran a terme a la nostra església, ara els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Celebracions de Maria Auxiliadora.
Diumenge 30 de maig a les 19 hores, Rosari, i tot seguit a les 19:30 hores, missa solemne presidida pel bisbe Monsenyor Francesc al Santuari de Maria Auxiliadora.
Diàlegs amb el bisbe Ciutadella.
El divendres 4 de juny, diàleg amb el bisbe Monsenyor Francesc a les 20:15 a l'espai Bisbe Vila, carrer Bisbe Calbisbe, nombre 8, i sota el títol Els diners de l'Església.
Assemblea Diocesana de Càritas Menorca.
Dissabte 5 de juny, Assemblea Diocesana de Càritas Menorca a les 10:30 hores a l'Església Santa Maria de Ferreries.
Solemnitat del Corpus Christi 2021. Primer de tot, a la Ciutat de Mó.
Dissabte 5 de juny, celebració de l'Eucaristia, presidida pel bisbe Monsenyor Francesc a les 19:30 hores a la parròquia de Santa Maria. Tot seguit, acte eucarístic a l'interior del temple. Et suprimeixen les misses vespertines a la ciutat.
I a l'arxipestat de Ciutadella.
Diumenge 6 de juny, amb una missa presidida pel bisbe Monsenyor Francesc a les 19:30 hores a la catedral. Tot seguit, hi haurà un acte eucarístic a l'interior del temple.
Jornada de fi de curs dels equips de la Mare de Déu.
El diumenge 6 de juny, els equips de la Mare de Déu celebren el final de curs amb una eucaristia a les 11 hores a la capella de Calen Blanes.
Pregària del Rosari al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Cada dia a les 18 hores esteu convidats a la pregària del Rosari per a la fi de la pandèmia al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
A continuació, escoltarem el missatge que el bisbe Francesc ens fa arribar per aquest diumenge.
El amante, el amado y el amor personal. El acontecimiento de la Pascua de Jesús revela de un modo definitivo que Dios es amor y que su relación con la humanidad no es más que una historia de amor eterno. Fijándonos en esta historia, podemos adentrarnos en la intimidad de Dios y comprender que Dios es Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Agustín, para explicarlo, decía: «He aquí que son tres, el amante, el amado y el amor». El Padre es quien tiene la iniciativa en el amor. Él es el principio, el manantial y el origen de toda la vida divina. Su amor es el origen y la fuente de todo, tanto de la creación como de la salvación. Es un amor absolutamente libre y gratuito, que no es forzado por nada ni motivado por nada externo a sí mismo. El Padre nos ama porque sí, y nos continuará amando siempre. No nos ama porque seamos buenos, sino que nos hace buenos porque nos ama. Es un amor creativo, que busca mil formas de acercarse al ser humano. Tiene razón San Juan cuando, para explicar todo el misterio de la cruz y la resurrección, dice: «Tanto amó Dios al mundo». El Padre es el eterno amante, el origen del amor. En la historia de la salvación descubrimos también que el Hijo es el amado, aquel que acoge de modo puro el amor del Padre. Él es el Hijo amado en quien el Padre se complace, que ha sido amado antes de la creación del mundo, dice San Juan. Mientras que el eterno amante es la plenitud de amor, el eterno amado que procede de él es aquel sobre quien reposa ese amor frontal del Padre. El Hijo es el amado, el Hijo eterno, el predilecto, el unigénito, que recibe todo el amor del Padre y lo extiende a todo lo creado. Por medio del Hijo todo fue creado y en el Hijo todo ha sido redimido. En él se ofrece a los hombres la gracia del Padre. En esta historia eterna, que es expresión de la infinita libertad de un Dios que es amor, también tiene su puesto el Espíritu, que es aquel que une al amante y al amado. Él es la comunión entre uno y otro. El Espíritu garantiza también la comunión del eterno amante con sus criaturas y con sus historias de sufrimiento a través del amado. El Espíritu es el gran regalo de la Pascua, que reconcilia el mundo con el Padre y difunde en la humanidad el consuelo, la unidad, la paz y el gozo. El Espíritu es vínculo de amor eterno. El acontecimiento de la Pascua nos revela la historia trinitaria de Dios. No solo la historia de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino también de su insondable unidad. Esta unidad consiste especialmente en el amor. En el camino, es el camino que intuyó San Agustín cuando dijo: «Verdaderamente ves la Trinidad cuando ves el amor». La esencia del Dios vivo es el amor, que le pone en movimiento y le lleva a salir de sí como amor amante, de acogida de sí como amor amado y de regreso a sí como espíritu del amor trinitario. Y lo más grande es que esta esencia del Dios cristiano penetra la historia del mundo y de los hombres, que son objeto de su amor puro y eterno. Bendito sea este Dios, que existe eternamente como amor amante, amor amado y amor personal, como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
I en la reflexió del nostre bisbe els hi deim adeu.
Recordin que també trobaran tota l'actualitat de l'Església Menorquina al full dominical web i xarxes socials del bisbat.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
I fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.